Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
Bona nit, us informa Joan Trias. Els Estats Units donen llum verda a Ucraïna perquè pugui utilitzar els míssils nord-americans a llarg abast en territori rus. Fins ara només autoritzaven els atacs dins de les fronteres ucraïneses. Joaquim Albalate.
Feia mesos que Kiev demanava aquest permís per poder atacar les bases aèries que Rússia utilitza per bombardejar Ucraïna. El president Volodymyr Zelensky assegura que les armes de llarg abast són una part clau del seu pla per capgirar la guerra. Avui els mitjans expliquen que hem rebut permís per actuar com considerem, però els atacs no es fan amb paraules. Aquestes coses no s'anuncien. Els míssils parlaran per ells mateixos, i tant que ho faran. Moscou per ara no ha reaccionat, tot i que una portaveu d'exteriors ha recordat les paraules de Putin de fa un parell de mesos, que va assegurar que l'ús d'aquest armament implicaria que Occident està en guerra directa amb Rússia. Alguns diputats i senadors russos també han assegurat que la resposta serà immediata i que tot plegat és un pas cap a l'inici d'una tercera guerra mundial. Una decisió dels Estats Units, en tot cas, que arriba després d'un dels atacs aeris més importants en 1.000 dies de guerra, amb més de 200 projectils que han afectat molt les infraestructures energètiques ucraïneses.
Altres informacions. Els últims bombardejos israelians sobre Beirut, al Líban, deixen un balanç provisional de 2 morts i 30 ferits. Mentrestant, Hezbollah ha confirmat la mort del seu portaveu en un dels últims bombardejos. A Israel, els ultraortodoxos han bloquejat una autopista als afores de Tel Aviv per protestar contra les noves ordres de reclutament de l'exèrcit per membres d'aquesta comunitat.
8 morts en 48 hores en accidents de trànsit a Catalunya. 5 han estat en vies interurbanes. Es trenca així la tendència a la baixa del mes de novembre, en què fins divendres no se n'havia registrat cap de mortal. Des de principis d'any, 119 persones han mort a les carreteres interurbanes. El Servei Català de Trànsit engega aquesta setmana controls amb nous radars mòbils.
Toc d'atenció de la militància dels comuns a la direcció sortint, liderada per Ada Colau i Jessica Albiach. L'informe de gestió que han presentat ha rebut més vots en contra i abstencions que no pas suports. La nova executiva, amb Candela López i Jaume Tarafa al capdavant, s'ha compromès a cuidar el partit i ha advertit als socialistes que els comuns no seran cap crossa.
Marina Rossell i un espectacle de cançó ballada han clausurat aquest diumenge la 8a edició del Festival Cantut a Cassà de la Selva. S'hi han presentat una trentena de propostes que tenen com a denominador comú la reivindicació de la cançó de transmissió oral.
El càncer de pulmó mata cada any a Catalunya més de 3.400 persones, 23.000 al conjunt de l'Estat. És el càncer més mortífer arreu del món i fumar o haver-ho fet en algun moment n'és la causa en més d'un 80% dels casos.
Per això els experts demanen a les administracions que no abaixin la guàrdia, treballin per endurir les lleis antitabac i s'avanci en la prohibició de fumar també a les terrasses. El doctor Laureano Molins, president de l'Associació contra el Càncer, alerta també del perill de vapejadors i de cigarretes electròniques.
Vapers, la cigarreta electrònica, és una estratègia de les tabaqueres perquè la gent jove continuï mantenint l'hàbit de portar-se quelcom a la boca que faci que en el dia que ja estiguin farts de fumar amb olor a menta o a maduixa, doncs tornin a la cigarreta habitual, no?
El càncer de pulmó és una malaltia actualment amb mal pronòstic i la supervivència no arriba al 20%.
Esports. Jorge Martín és el nou campió del món de MotoGP després que ha acabat tercer el Gran Premi Solidari de Barcelona, que ha guanyat el seu rival en el lluita per títol Pecco Bagnaia. Marc Márquez, que ha acabat segon, finalment és el tercer a la general del Mundial i Aleix Espargaró s'ha acomiadat de la competició amb un 5è lloc a la cursa d'avui.
En bàsquet a la Lliga ACB, Barça 102, València 99, amb la lesió de Ximés i Meto. Li han de fer proves a les pròximes hores per saber l'abast exacte de la lesió que s'ha fet al genoll esquerre. També jugats avui al Bilbao 79, Joventut 95, Madrid 85, Lleida 78 i Gran Canària 89, Girona 84. En bàsquet femení, Ferrol 65, Joventut 76, Uni Girona 79, Gran Canària 60 i Cadí-la-Seu 56, València 81.
A la categoria de segona Real Federació, el partit entre el Sant Andreu i l'Europa l'han suspès després que ha caigut una tanca en la celebració del cinquè gol del Sant Andreu. En el moment de la suspensió, al minut 4 de la segona part, el resultat era de 3-5, favorable als santandreuencs.
En tenis, Jannik Sinner ha guanyat el Masters de tennis de Turí després de superar per un doble 6-4 Taylor Fritz a la final.
Fins aquí les notícies.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses. Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com mai l'havies vist.
Estem en el MACBA, modernitat catalana, europea, internacional.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes. Conversa amb la creadora Lua Coderc a la recerca de les múltiples dimensions del sentit vital des del MACBA.
Explicar històries i pensar en perspectives de la història que de vegades vam deixar enrere o van quedar en el marge.
Inclassificables, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Aquí estem, encetant aquesta nova setmana, dilluns 18, amb la tranquil·litat. És una tranquil·litat especial, la dels diumenges matinada de dilluns. No s'assembla a la resta de la setmana. Avui, ara mateix, si parem, per exemple, anem baixant la música, ens quedem sense música, no se sent res, és que no passa ningú. En plena diagonal, mira, no hi ha ni un sol cotxe. La nit del diumenge a dilluns és una nit molt tranquil·la i la nit dels ignorants ho recull. I aquest és un somni sonor. Ah, sí, però per què no? Pots somiar amb lloques? Per què no? El millor de petit has estat amb un galliner a la vora i el teu subconscient ho té molt retingut. Somies amb lloques. Aquest és el resum del darrer programa.
I ens vam conèixer a la vida d'un xip.
I va ser amor a primera vista?
No.
No.
En aquella època de la vida d'un xip, el Sergi era un juarguista.
No, què va. No,
Sergi, la veritat, no, home.
Però vam ballar.
En aquella època ets molt juarguista.
No, jo en aquella època encara caminava. I llavors... sí, no, home.
No
riu. No,
a veure,
la
Xavi,
festa,
tu
no,
coneixes
el
Sergi.
No és veritat.
Que
ell sap que no, que no. No parlarem ara de les nits amb
no,
Xavier Solà.
No, t'ho creiem,
perquè
això,
hem viscut
no,
tot tipus de nits.
Sí. A veure, Xavier Solà no. I Sergi Cotillas han viscut junts a Nova York. Quant
I
temps?
I viatges, no, viatges, un mes. Sí, ens va passar un mes junts a Nova York.
Per tant, escolta'm.
I a
París.
A què no saps? Aquí vaig conèixer... Això ajudant a gent.
No.
Són un senyor i una senyora que s'han conegut gràcies a la nit dels ignorants.
Què em
i
dius?
Que diuen que volen...
El Josep i la Remei?
El Josep i la Remei, tu.
Oh,
sí. Sí, una barbaritat. Bueno, quan...
Que bé, això sí que, escolta'm, quina carambola.
Sí, sí, totalment. Estava, bueno, això amb la... Jo estava amb la limusina i clar, estava parlant amb un company i me va venir el Josep. Clar, jo no lo coneixia de cara. I m'hi diu, escolta, tu ets en Gastón. Dic, sí, ostres, tu ets en Josep. Diu, mira, acá está la Remei.
A partir del dia 7 de desembre s'inaugura un gran pessebre Arbúcies.
Concretament es tracta dels caixers automàtics de la Caixa que no tenen bitllets de 10 euros. Potser algú dels ignorants que ens escolta pues, podrà donar resposta, perquè els empleats ja han dit que no ho saben.
A l'Avinguda Madrid, cantonada amb el carrer Joan de Sada, sí, que hi ha una oficina de CaixaBank,
sí,
al carrer tenen dos caixers. El de la dreta dispensa bitllets de 10 i el de l'esquerra no.
Parlo dels 100 anys de la ràdio.
Sí.
Que no he sentit, no sé, no m'ha semblat sentir, o no, és que estava jo allà, se me'n va l'olla, alguna vegada em quedo mig així. L'any que es va vendre la ràdio Barcelona es va traspassar la seu.
Un bon resum d'aquestes 9 trucades del darrer programa, entre les quals destaquem la de la Joana de l'Hospitalet de Llobregat.
Jo estic sempre encallada aquí perquè miro coses i sí, perquè jo vinc sola i no tinc família, perquè és 82 anys, uh-huh, i era la més jove de la família, doncs cosins i així, clar, doncs clar, han anat morint. Eren més grans que jo. I només busco algú de... per a veure què podria jo, on dirigir-me jo.
On podria anar per orientar-se per una residència, eh?
Sí, però més que res, per demanar un consell, sí, un sí, tutor, com un tutor. Però jo els tutors, perquè jo vaig fer també un tutor, però no te solucionen res. Tens que tindre una tercera persona. Perquè encara que faci un testament, tens que tindre una tercera persona, segons em va dir el notari. Clar.
Avui hem rebut diverses respostes, una, per exemple, de la Ramona, recomanant Avis Mont. També hi ha un oient, la Pepita, diu, per aquesta senyora li pot ser útil la Fundació SOM, Fundació Tutelar SOM, del carrer Sant Fructuós de Sants. Ens dona un telèfon, el 93-298-0301, dona suport jurídic i humà. També el Joan Fèlix, que li recomana un albacer, un marmesó, un administrador, i en aquest cas si pot ser una persona qualificada com un advocat. I doncs això, que gràcies a tota aquesta gent que ens ajuda en aquestes circumstàncies. Doncs va, què tal si encetem aquesta segona hora? Teniu el telèfon totalment a disposició amb la Marina de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Jo volia fer una pregunta, salutacions a tothom, però ara que he sentit aquesta pregunta la senyora que demanava tutor o assessorament, també havia pensat dir algun advocat o administrador, però de confiança, bueno, de confiança s'ha de suposar que han de ser, no? Però jo també li diria algun advocat que fos tercera i que no cal que sigui ningú, cap conegut, i si ha de ser conegut que sigui de molta confiança, però un procurador o un advocat podria ser també un tercer.
Molt bé.
I la pregunta... Jo diria que millor potser encara, però bueno, vaig investigant, eh? Llavors resulta que volia preguntar que en una pel·lícula deien en castellà, o li han dit en castellà, no digues nada d'esto, de fuera d'aquí. Diu, sí, eso que soy un bocachancla. Em sembla que és, bueno, és una persona que ho xerra tot, perquè n'hi ha d'aquestes, eh?
Un bocachancla.
No diguis res, no diguis res, però ho xerren tot, eh? Un bocachancla en castellà, eh? Uh-huh. En castellà. I després vol dir que això que jo sóc un d'això, perquè xerro tot, no diré res, però xerro tot. Al final ho xerren tot, però bueno. Llavors, al final, en castellà, crec que és bocamoll o com se diu a la traducció en català. Una persona que no s'aguanta i ho xerra tot, que en castellà s'ha dit bocachancla.
I demanes...
No havia sentit gaire en castellà, jo, això.
Demanes exactament què?
Que, com se diu en català? Bocachancla.
Bocachancla.
En castellà es diu bocachancla, que és una persona que ho xerra tot, que n'hi ha un munt de gent així. A veure, no diguis això, i ho van dient tot, per aquí per anar.
Molt bé.
No li diguis amb aquell, i ho diuen. O t'ho diuen a tu, o coses així. I en català, no sé si ara m'ha vingut al cap que és bocamoll, o potser una paraula similar. A veure si n'hi ha alguna. Eh?
D'acord.
Moltes gràcies.
A tu, Marina. A tu. Adéu-siau. Ara teniu les línies totes tranquil·les, eh? Ho dic perquè si algú s'ha trobat en l'hora anterior que comunicava, és un bon moment. Mentrestant, la Dolors, de Barcelona.
Que hi ha una senyora que ha preguntat diverses vegades quan començava Foraster. El Foraster començarà el pròxim dilluns 25.
Ah, doncs mira, d'avui en 8. Per tant, ho dic perquè aquest programa del Quim Masferrer és dels que genera més participació, no?, a la nit dels ignorants, al voltant de preguntes concretes, com quan començarà, per exemple. També si s'ha anat a un poble, si no s'hi ha anat, etc. I ara els il·lustres, ja sabeu que és el treball que fa el Pau coordinant les xarxes i destacant personalitats que contesten preguntes vostres. Pau, bona nit.
Bona nit, Xavier. Molt bona nit, ignorants. D'entre tota la participació que hem rebut, agraïm les respostes d'una desena d'il·lustres i de totes elles, com sempre, en destaquem tres. El tercer lloc és per l'Optimot, el servei de consultes lingüístiques. Antoni, de Mataró, ens preguntava per què els mitjans escrivim d'Anna en minúscula quan, per norma, les cicles s'escriuen en majúscula. El nom d'Anna són les cicles de depressió aïllada en nivells alts. L'Optimot ens ha aclarit que les cicles, en alguns casos, es lexicalitzen i s'incorporen a la llengua com a mots comuns i, llavors, s'escriuen en minúscula. Però, per norma general, les cicles s'escriuen sempre en majúscules. Així que dubte aclarit, Toni. El segon lloc és pel Centre de Normalització Lingüística del Maresme. L'Andreu, del Baix Camp, ens preguntava d'on ve l'expressió a la tercera bala vençuda. La frase té l'origen en l'exèrcit romà, que en batalla feia tres fileres de soldats. A la primera línia hi havia els més inexperts. A la segona, els soldats més ben armats. I a la tercera, els veterans més experimentats que podien decidir la sort del combat. D'aquí a la tercera bala vençuda. Aquí ho tens, Andreu. I el primer lloc és per l'Alberto Alcántara, meteoròleg de Catalunya Ràdio i TV3. En Ramon, de Bonastre, ens preguntava com s'ho fan els companys de Meteo per saber l'estat de les conques internes. Respon l'Alberto.
Bona nit, ignorants. Doncs l'estat dels embassaments de les conques internes és una informació que tenim gràcies a l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'ACA, una informació pública que podeu consultar al seu web i que es proporciona gràcies a una xarxa de control de l'ACA que pot ser tant manual com automàtica i que consta de diversos punts de mesura, tant als embassaments com també als rius. És molt important perquè també podem seguir en temps actual, tota aquesta informació la tenim en temps actual, l'estat, per exemple, del nivell d'un riu en un determinat punt on hi ha l'estació per mesurar, o també el cabal del riu. Per tant, és una informació que tenim al minut i que també podem tenir els embassaments de la Conca de l'Ebre, per exemple, en aquest cas gràcies a la xarxa de control que té la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Recapitulem. Els il·lustres de la setmana són l'Optimot, el Centre per la Normalització Lingüística del Maresme i l'Alberto Alcántara, meteoròleg de Catalunya Ràdio i TV3. Gràcies a tots per la vostra participació. Recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials. A Facebook som la Nit dels Ignorants i a X, Nit Ignorants. Moltes gràcies, bona nit i molt bona setmana.
Gràcies a tu, Pau. I la Teresa, de l'esquerra de l'Eixample, diu, abans es deia aquesta ja ha begut oli quan una noia es quedava embarassada. Ho diem perquè l'altre dia es va parlar una mica del motiu d'aquesta expressió i aprofita per demanar-nos com treure una ratlla de bolígraf d'un sofà blanc de pell. No sé si algú té resposta. Jo hi afegeixo això. M'ha agradat aquesta, les tovalloletes. Mira, no n'han faltat mai més, perquè la veritat, hi ha vegades que no... I escolta'm, la tovalloleta aquella humideta, gic, 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 i va marxant allò, eh? Doncs va, per la pell. L'Alfredo, des de Pennsilvània, als Estats Units, queda bé això. Diu, si no vaig errat, hi havia una organització de futbol infantil i juvenil durant els anys 80 i 90 que es deia OFIP, Organització del Futbol Infantil de Barcelona, de vincle amb el Futbol Club Barcelona. Crec que el camp era a Sant Joan d'Espí. La portaven un matrimoni. Els pares hi deixaven els fills tot el dissabte i no sé si algun ignorant ho recorda. Podrien confirmar si era OFIP i si hi ha alguna pàgina web que reculli la informació? I una última cosa, algun d'aquests nois va arribar a jugar al Futbol Club Barcelona? No sé si hi haurà algú que tinguéssim la sort que pogués contestar aquest oient via Pennsilvània, Estats Units. Alfredo, gràcies per seguir-nos. I ara Terrassa, Constança, bona nit.
Hola, bona nit a tothom. No, volia preguntar sobre els porcs senglants.
Sí, eh?
Si ara que no es parla de que baixin tant. Volia preguntar això. I després, continuament la pregunta, que van un, quan baixaven un, va mossegar amb un mosso. Llavors la meva pregunta és, s'ha de posar la vacuna de la ràbia quan mossega un porc senglant?
Uh-huh.
I que a mi me faria molta por, trobar un porc senglant. Molta, molta, molta por. M'has escoltat,
I
Javier?
I tant, atentament.
Sí, m'has sentit bé?
Atentament.
Que jo no te sento gaire bé, ja
em dius. Sí, sí. Constança, hem rebut bé el missatge.
Bueno, adiós.
Adéu,
bona nit.
Bona nit, bona nit. Mosseguen els porcs senglars? Què en sabem d'aquesta mossegada a la que fa referència la Constança? És veritat que ja no baixen tant? Sovint senties a parlar de que, mira, va, a mitjanit els atrobes i ara, últimament, potser no se'n parla tant, o és que ja ens hi hem acostumat? I no sé si són preguntes per sucar i pa, aquestes.
Preguntes per sucar i pa. Amb Domènec Sobirà.
El Domènec es pregunta sobre què és una bona vida.
Bona nit. Tothom hi pot tenir alguna cosa a dir, segur, perquè tothom voldria tenir una bona vida. Una altra cosa és que la definició de bona vida no és la mateixa per tothom. Per això avui vull preguntar a què dieu bona vida, vosaltres. A tenir bona salut, per agafar-me aquell mantra que diu que mentre hi hagi salut, que no sé si això sona més a estímul o a resignació. Una bona vida seria tenir les necessitats bàsiques cobertes, sostre, feina, salut, menjar... Però pensant en això, per sentir que teniu una bona vida, us va bé qualsevol feina mentre cobreu a finals de mes? O hauria de ser una feina que us ompli, que tingui un sentit important per vosaltres, que aprofiti el vostre potencial? O per ser bona vida, potser hauria d'incloure també poder estimar i sentir-se estimat, ja sigui pensant en amics, en una parella, en una família... I aquí, un cop cobertes les necessitats essencials... Diu que la bona vida és tenir una gran agenda social. Hi ha qui viu més bé quan està sol. Per un serà no tenir cap deute, per un altre serà guanyar més diners. Vosaltres on posaríeu l'accent?
Ara hi ha gent que té qualsevol mena de mascotes.
Però no sé si, ho han prohibit ja, això.
Bueno, això és el que m'agradaria saber. Si la llei permet tenir, doncs mira, el que vulguis. Jo què sé, si vols tenir un elefant a casa, si ho pots tenir.
M'agrada molt que hagis tret aquesta pregunta. És de la Isabel, eh?
Exacte, Isabel de Sant Cugat.
Sí, perquè aquesta setmana parlarem de gats que han salvat la vida.
Dimarts
fem mascotes d'aquestes admirables i gràcies a un oient, no recordo el nom...
Eulàlia de Sant Vicent dels Horts.
Ens ha explicat que una gata, a ella, la va avisar, es va dormir amb l'estufa encesa i allò pintava malament i la gata se'n va adonar. Llavors hem buscat i hem vist que hi ha casos diversos en què un felí t'avisa i t'acaba salvant la vida. Tindrem un veterinari especialitzat en felins i l'Eulàlia.
Exacte.
I alhora podem aprofitar perquè si teniu algun cas d'allò de... no de gats, que si són de gats és fantàstic, alguna mascota que us ha deixat un llegat admirable, feu-nos-ho saber.
Com la història del Lluís de la Batllòria, que vam fer amb les dues tortures per començar temporada.
Exacte, exacte.
Doncs mira, avui et porto encara més preguntes relacionades amb els animals que estan al pou pendent de resposta. Per exemple, aquesta de la Maria Teresa de Tallà.
Quan vaig a viure aquí a Tallà, estava el jardí ple de papallones i ara fa anys que no en veig ni una. Estan en perill d'extensió...
D'extinció.
D'extinció? O què passa amb les papallones? Perquè no n'he vist mai més a la vida cap.
No sé si algú tindria resposta.
Ara parlem d'abelles, en concret del fibló que tenen amb el Josep Lluís d'Horta.
El fibló de les abelles, el fibló, l'agulla, el fibló es diu, queda clavat al cos quan et pica, que te l'has de treure, te l'han de treure, o es queda ficat a dintre, que triguen a sortir, m'entens?
Això es diu, que es veu que al quedar-te'n allà, quan tu fas un gest per treure, a l'abella li surt part del budell.
Ah,
i per això es mor.
Ah, mira, no ho havia sentit, això. Això
em sembla que ho van explicar un dia aquí, no? Que era allà i ella al marxar i perd la vida.
Oh. I...
Però no ho sé, no ho sé, Si algú té una informació, ara millor diuen, què diuen aquests?
I passem a parlar ara d'escarabats amb una pregunta de la Montse.
Jo, quan era petita, les cucaratxes, que ara tothom diu cucaratxes, nosaltres en deien escarabitxes. I ara aquest nom no l'escolto, no sé si és que està mal dit o què passa, però dic, a mi sempre una cucaratxa, a casa meva sempre hem dit una escarabitxa, i eren negres.
No vull desanimar aquesta oient, però sembla que això d'escarabitxes no ha acabat de...
No acaba de fer... de trobar...
De despertar allò, no, que i tant, aquí les escarabitxes anaven a raig, no.
Mai perdem l'esperança per això, perquè mira, en el capítol de respostes podem resoldre una qüestió que ens feia el Jordi del barri de Sant Antoni ara fa unes nits.
A la dècada dels anys 50,
sí,
va arribar al port de Barcelona un barco que es deia que portaven els nens de Rússia o els nens de la guerra. Desconec la verdadera de d'on van vindre. Llavors, a mi m'agradaria saber la història, perquè quan van arribar es va fer una gran festa i inclús em sembla que hi van anar les autoritats a Reval.
Arnau...
I jo voldria saber de on venien aquests nens.
Doncs el Santi ens diu que venien de Polònia. Va ser el 24 d'abril de 1946, quan van arribar a Barcelona a bord del vaixell JJ Sisters, procedent de Gènova. Eren 135 nens i nenes polonesos. La delegació de la República de Polònia a Espanya havia planejat una acció humanitària amb infants desemparats, com que el franquisme necessitava congraciar-se amb els aliats victoriosos i fer oblidar les simpaties amb Hitler. Es preveia que l'estada d'aquests infants seria de mesos, però s'hi van estar 10 anys i van ser educats en contacte amb la cultura polonesa. La font és Barcelona Descoberta.
Agraïm quan s'hi afegeixen la font, perquè sempre és una referència de què ho han buscat en un lloc, diguem, fidedigne, no? Mai més ben dit. Aquesta és una secció molt reeixida, el pou de les preguntes perdudes, i és una manera de dir que la vostra pregunta no hagi estat contestada no vol dir que no ho sigui en un o altre moment de la programació. 93-201-7474, ara mateix, a 2:15, gairebé de 3, totalment lliure.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3CAT.
Línies obertes per si voleu fer, doncs, això, una pregunta o una resposta en la línia del que s'ha anat dient fins ara. Preguntes d'avui, així, pendents. Ara estic mirant i no n'hi ha més enllà d'aquesta que dèiem dels sofàs. No en veig una de molt marcada. Però això de boca-xancla, com li diríem en català, un boca-xancla? S'ha deixat anar un bocamoll. Això dels porcs senglars, també. això dels porcs senglars. El tema de l'Alzheimer, sobretot, s'ha donat una resposta de no alterar, intentar mantenir la serenor, la pau d'esperit, que es diu, de la persona doncs, afectada d'aquesta dolència, i intentar que no tingui cap mena de sobresalt, no? cap malestar. I més enllà d'això, també els escriptors, fins a quin punt els drets adquirits dels seus llibres els permeten seguir-se mantenint. En aquest cas, en referència a Ferran Torrent, que ha explicat una miqueta com l'ha afectat a ell aquesta dana i tot el que comporta la situació. Anem ara al Baix Camp amb l'Andreu. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, hi ha un editor que diuen,
sí,
que no hi ha xofers qualificats d'autobusos i camions. Sembla ser que s'ha de recórrer al personal que ve d'Europa o de Sud-Amèrica.
Sí.
Això és cert.
I tant, sí, sí.
I doncs, com és que ara últimament hi ha tants accidents entre camions, per exemple? Almenys jo ho observo ja fa un temps, no? Avui o ahir, perquè n'hi va haver un de descomunal. Però què passa, doncs, amb els camions?
Demanem-ho d'una altra manera. Hi ha més accidents ara que abans en la carretera?
Sí.
Tenim prou especialistes, per dir-ho així, que ens escolten. Hi ha més accidents ara que abans o sempre n'hi ha hagut si fa no fa els mateixos?
Sí, sí,
i
això.
I si és així,
això,
per què?
Gràcies per l'ajuda.
Molt bé.
Però a mi em dóna la sensació, perquè ja fa temps.
Demanem-ho.
Sí, sí.
Què diuen les estadístiques pel que fa accidents amb camions, no?
Sí, més que res col·lisió entre propis camions.
Sí.
No? Una altra cosa. A l'inici dels anys 50, jo recordo perquè era molt petit i anava de la mà del pare, que al Camp de les Corts, a l'antic Camp de les Corts, per entrar, a part de l'entrada que havies de pagar la taquilla, per fora hi havia uns venedors que deien hi ha emblemes, i havies de comprar un emblema perquè si no entraves. El porter no et deixava entrar. Per què eren aquells emblemes? I possiblement això es fes amb altres, diguéssim, amb teatres o amb altres llocs així. És el que no sé. Però és cert que no entraves si no portaves aquell, un escudet que te'l posaves
molts homes
s'ho posaven a la cinta del sombrero, però si no, no passaves.
Això en l'entorn del futbol?
Sí, sí. Pot ser que també fes el teatre, no ho sé. Era un complement d'entrada, però sense passar per taquilla.
Molt interessant, Andreu.
Bé, no. A veure si ho sap.
D'acord.
Gràcies.
A tu. Adéu-siau.
Adéu.
És interessant aquesta pregunta. Hi ha emblemes. A mi no em sona de res. No m'ha deu agafar per generació. Però algú dirà, home, i tant, els emblemes. Però a quins emblemes feia referència? Anem a Barcelona, Dolors. Bona nit.
Bona nit.
Aviam.
Primer de tot, que la gent parli en català, perquè n'hi ha alguns que s'expressa millor en castellano, pues que s'esforcin a parlar en català. És un programa català.
No, home, però poden parlar el que vulguin, no?
Però és un programa català.
Sí, però vull dir que si ells se senten més còmodes parlant en castellà...
Que s'esforcin.
Sí, però no podem pas obligar. Això és una decisió molt personal, com a vostè que li diguin que s'esforci, però si no vol...
Escolti, que no hi truqui.
Ah, bueno, i per què ho diu vostè? Clar, si ells volen trucar igualment.
Bueno, jo, és una suggerència.
A vostè li agradaria que la gent s'esforcés més, però, esclar, una cosa és el que ens agradaria i l'altra és la realitat, no?
Ja, sí, per això que la gent s'esforci una mica.
Seria possible que la gent s'esforcés una mica més per parlar en català?
Això mateix.
A veure què ens podran dir. Ja volia dir alguna altra cosa, Dolors.
El que ha dit aquesta senyora d'Alzheimer, estic d'acord, amb tot el que ha dit d'Alzheimer.
Que millor no alterar, no turbar,
No. la meva mare està amb el FEMA, i sempre els hi has de seguir la corrent. Els hi has de seguir la corrent.
Com si no passés res.
Sí, sí, sí.
Sí, ha anat a comprar. Més tard potser vindrà.
Sí, sí.
Molt bé.
Pues, ja dic, la meva mare va estar amb Alzheimer i d'això, escolti.
Sí, sí, vale. que sabeu molt bé de què parleu.
Sí, sí. Bueno.
Bueno, Dolors.
Bona nit. Enhorabona pel programa, eh?
Moltes gràcies. S'ha reservat mai una darrera melodia, vostè?
No, no.
Quina seria, si hagués de triar una? Una sardana?
Sí, una sardana.
Doncs li sembla bé que li reservem data?
Ah, bueno.
Doncs la trucarà al Pau per proposar-li una nit.
Vale.
Vagi pensant quina sardina serà.
A veure...
És aquí, Dolors?
Sí, sí, sí. Ah, pensava
però
que...
Però no cal que m'ho digui ara, ja s'ho pensarà, quina serà.
Sí.
D'acord. Alguna cosa més?
No, no, no.
Gràcies, Dolors, que tingui bona nit.
Bona nit i felicitats pel programa.
Igualment, igualment. A veure quina sardana triarà. És una bona sardana alegre, eh? Allò que dius, aquella melodia ben trobada. Anem ara a Molins de Rei, Maria Rosa, bona nit.
Hola, molt bona nit, Xavier, i a tots els ignorants.
Aviam.
Bueno, aquesta senyora que ha trucat ara m'ha passat al davant, perquè jo també volia parlar d'aquesta senyora que quan surt de veure el seu marit, que té Alzheimer, pues que surt desfeta. I jo li aconsellaria, ho dic perquè a mi aquest consell me'l van donar els metges, que més aviat seguís la corrent, que li donés tranquil·litat en posar alguna excusa d'aquestes, doncs després vindran, ha sortit o estan fora treballant, o... perquè potser l'endemà ja ni se'n recorden. O sigui, el moment que tu els dones la resposta, queden conformats i ja no tornen a demanar, ja no tornen a insistir. Però, és clar, si els diem mentides, llavors ells queden com angoixats. Vull dir, això també ho he experimentat amb el meu marit i així ens anava més bé la cosa.
Doncs,
és això, Xavier.
S'agraeix, Maria Rosa.
I després una altra cosa, en quant a això que ha dit del català, a veure, jo estic totalment d'acord. Jo el que demano a la gent és que quan una persona es dirigeixi en castellà i si verdaderament no entén el castellà, com a respecte, contestem en castellà. Però el que passa que els catalans, no sé què ens passa ara, últimament, que no fem cap esforç per nosaltres parlar el nostre idioma, sinó que quan ens parlen en castellà ja contestem perquè ens sembla que quedarem més bé o que som més educats. No, senyor. I vostè m'entén en català? O no? Miri, jo li parlaré a poc, o indicar-lo. Si vol aprendre el català, jo he fet de parella lingüística o així, enviar-los, perquè és veritat que l'idioma s'està perdent, però és que de vegades en tenim la culpa també nosaltres. Ara, si una persona verdaderament parla en castellà, molt respectuosament, si no ens entén, parlem en castellà.
Per tant, la Dolors demanava que els castellanoparlants s'esforcessin a parlar en català i en aquest cas la Maria Rosa diu que siguem els catalans que ens esforcem a mantenir el català.
Ah, sí, senyor. És així mateix. Vostè, si vol, li parlaria amb aquestes senyores que venen per les cases així. M'entén el català? Sí, però més bé en castellà. Si m'ho pot dir en castellà, miri, jo entenc que vostè vol seguir amb el seu idioma, però jo també m'agrada també amb el meu. Jo li parlaré molt a poc i vostè veurà com ho entendrà. I fer-los així, perquè si sempre anem claudicant de que ens parlen en castellà i nosaltres perquè ens és còmode contestem en castellà, així que aviat sí que perdrem la llengua.
Per tant, dit d'una altra manera, tant Dolors com Maria Rosa, si tothom s'esforça una mica cadascú des de la seva banda, tot és millor.
Exacte.
és millor, però vull dir, ara també tinc que dir que hi ha persones que fan 40 anys
que no s'han esforçat gens
a Catalunya i que no s'han esforçat gens.
Això tampoc. Vull dir,
i això no pot ser tampoc. Uh-huh. Vull dir, perquè si ells van a treballar o van a un altre país, hauran de saber l'idioma per treballar, per tot. I pensa que els catalans tenim molta paciència. Jo dic, mira, t'ho diré a poc a poc, però ja veuràs com ens en des, veus?
D'acord. Maria Rosa, queda clar.
Vale.
Moltíssimes gràcies.
Sí, hi ha molta gent que s'està esperant,
sí,
no?
Sí.
Bueno, doncs bona nit.
Molt bé, bona nit. Anem a Sants. Carmeta, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit a tothom.
Aviam.
Mira, és que he sentit això de l'escarbatxina. No sé com ha dit aquella senyora, que en català és un escarbat.
Escarabitxes.
Ah, escarabitxes.
Escarabitxes.
Jo he sentit sempre un escarbat.
Però ella ara, diu que petita va créixer parlant d'escarabitxes.
És en castellà, però en català és un escarbat.
D'acord.
Ara no sé si en diuen escarabajo, perquè de vegades un dia a mi uns poletes aquí baix i deien, mira, un escarabajo.
Escarabitxes.
Això sí que no ho sé. Però en català és un escarbat, eh?
D'acord.
I la Marina, escolta, que ha dit això del bocamoll, jo sempre he sentit a dir bocamoll. I també he sentit a dir canta mañanes.
Canta mañanes.
Una persona d'aquelles que no enreden, que enreden molt, i la mira que en canta mañanes.
És un canta matins.
Un canta mañanes. Sí, sí, ho he sentit molt. Mira, aquest és un canta mañanes.
D'acord.
Eh?
Escarabitxes.
Ah, això, escarabitxes. Sí. Adéu-siau a tothom, eh? Perdoneu. Vinga.
Adéu. De Sants cap a Bonastre, Ramon, bona nit.
Bona nit.
Aviam.
Javier. Aviam, mira, allà que estic, que estava escoltant un parell de coses més. Això de les carabitxes, jo no havia sentit mai. Jo sempre he sentit un escarbat, no un escarabitx. Bueno, clar, també suposo de la zona...
Clar, depèn d'on. Sí, sí.
Jo escarabitxa no havia sonat mai. En català sempre he sentit un escarabajo, un escarbat. En acabat també això del tema que també estava parlant aquesta altra senyora de castellà i de català. Jo sempre parlo en català, i rarament. Ara hi ha hagut estranger que dius que aquest sí que no entén de poder dir i així encara. Però si no, si m'entenen, no t'hi pagui a parlar en castellà. I ni parlo mai en castellà. I és que no sé parlar, que parlo molt malament. Vull dir, a més, xica, estem a la nostra terra, no tenim per què baixar el burro en altres. Però bé, això són comentaris que m'han sortit ara. Trucava, és que justament volia trucar per allò que vaig preguntar fa un dia sobre allò dels estanys, i he vist que ara m'han contestat el meteoròleg, no?
Sí, Alberto Alcántara.
Sí, vull dir que jo m'ho havia dit malament, jo pensava, m'havia dit que ho feien a través dels satèl·lits i tot que no, doncs no. Que controlaven a través dels satèl·lits aquests que van enviar a la Generalitat a l'espai, i es veu que no funciona així, perquè hi ha a la càntara, no? Bé, i també trucava... La senyora de les Cernes, ja per desgràcia, pues, també tinc experiència amb això, i jo li aconsellaria que no li digués la veritat. Perquè jo m'hi vaig trobar amb ma mare, que el meu pare havia mort uns anys abans, i preguntava per ell, i un dia li vam dir, i va agafar, va ficar com una depressió. Després, per sort, ja no se'n recordava, tornava a preguntar i va decidir, doncs, i dir, no, és que no estava gaire bé, ja vindrà un altre dia i l'han enganyat així. És la meva opinió, eh?
Molt bé.
Perquè, vull dir, clar, no pot ser dir res, i si li de les males notícies encara, per mi, jo no soc psicòleg, jo res d'això. Però crec que és millor, doncs, no dir-li la veritat.
Doncs queda confirmat a través de les experiències que compartiu que mantenir la serenor és el punt de referència. D'acord.
Sí, jo crec que sí.
Gràcies, bé, doncs, Ramon.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Tanquem aquí les trucades i obrim el capítol d'efemèrides perquè hi trobem el compositor d'aquesta música. és la masurca de doña Francisquita, d'Amadeu Vives. Amadeu Vives i Roig, nascut a Collbató, al Baix Llobregat, un dia com avui de 1871, compositor i escriptor de referència i també autor d'aquesta gran i sentida L'Emigrant, juntament amb Lluís Millet. Avui, dia 18, tots els que doncs, heu nascut en aquesta jornada, que tingueu un feliç aniversari. També m'agradaria, aprofitant que estem en el centenari de la ràdio, felicitar la Pepa Fernández, companya periodista catalana coneguda especialment per la seva activitat en el mitjà. Va néixer un dia com avui del 65 a Cervera.
Començàveu l'hora parlant d'enyorança, doncs m'ha semblat que estava en unes colònies que tenia 6 o 7 anys o 8 i que em posava a plorar de pensar en els meus pares, en aquest cas, en el meu pas per Catalunya Ràdio, que va ser una època molt joiosa i molt feliç de la meva vida.
Pepa, una abraçada ben gran i que passis un feliç dia. I acabem recordant aquesta jornada, un 18 de novembre, per les famílies que teniu algú que va morir un dia com aquest. És el cas de Michael Kamen, el compositor estatunidenc, creador de bandes sonores com, per exemple, aquesta d'una sèrie superreixida, que és la de la Segona Guerra Mundial, exactament de la campanya de Normandia, juny del 44, Band of Brothers. Record per a aquestes persones. I ara ens n'anirem amb Loquillo, als Vientos del Pueblo.
Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas. Andaluces de relámpagos, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita, frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar, rotos sobre sus espaldas, crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón, toda la creación agranda. Si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas.
José María Sanz Beltrán Loquillo recitant Vientos del Pueblo del poeta Miguel Hernández, generació del 27, símbol de resistència i lluita comunista durant la Guerra Civil. S'hi fa referència en les primeres pàgines d'aquest llibre, aquella Barcelona de la posguerra a los Juegos Olímpicos de 1992 i de l'editorial Almuzara. Hem reservat la darrera melodia al seu autor, l'economista i escriptor Carlos Abella. Carlos Abella, bona nit i benvingut.
Bona nit.
Què representa Barcelona per vostè?
La meva vida. El meu, si es diu en català, el cordó umbilical. Vaig néixer aquí, vaig anar al col·legi alemany i mai he estat desconnectat de Catalunya i de Barcelona perquè la meva família viu aquí. Els meus germans, un a Sant Cugat, l'altre a Travessera de Gràcia, al costat de Tuset. La meva mare, que encara viu, té 99 per molts anys. Cada rincón de Barcelona és un recuerdo per a mi.
El llibre és un volum de 500 pàgines que ofereix una mena de dietari. És un recorregut emocional i evocador per la història de Barcelona durant un període de gairebé 60 anys. I què ha après fent aquest exercici de memòria?
Bueno, n'hi ha records. Jo vaig néixer al 47. Jo me'n recordo molt bé, per exemple, de la vaga dels tramvies. Perquè el meu pare treballava a la seda de Barcelona, a l'autopeste, que es deia en aquella època, l'autopista de Castelldefels, i la seda produïa uns productes químics que sentien molt malament, no? I jo recordo que el meu pare me va dir, no sé com iré demà a treballar. Per a un nen, què vol dir això? Hi havia una vaga, la primera vaga important del franquisme. La primera important va ser aquí. Perquè aquí no van baixar el preu del bitllet. I a Madrid sí. I aquí, en fi, jo vaig aprendre que amb aquest llibre moltes coses que no coneixia, o algunes que coneixia, les he investigat més.
I què ha suposat per vostè rescatar tants i tan diversos personatges, no? I fets d'aquestes gairebé cinc dècades?
Pues revivir. Yo tengo muchos recuerdos. Soy una persona con una memoria, creo que tremenda, ¿no? Incluso Néstor Luján, lo cito ahí, uno de mis maestros, ¿no? Creo que muy buen maestro. Me dijo un día que yo tenía una memoria un punto maliciosa. Que eso volví que me recuerdo de las cosas que no son tan buenas. No solamente de cosas buenas, sino que tengo una memoria crítica. Però m'ha permetit, pues, jo vaig conèixer per l'amistat del meu pare molta gent important, vaig conèixer gent molt important de Barcelona, de, per exemple, de Destino, de la revista Destino, que va ser un fet històric a la ciutat de Barcelona. En Catalunya n'hi havia una revista que era la millor, la més intel·lectual, la més culta, no? Anglòfila després de la Guerra Civil, liberal sempre, no? I en les mans de Vergés, que va ser l'editor de Pla, no? I, bueno, he disfrutat moltíssim recordando personatges que he conocido, porque yo también soy muy curioso y he aprendido mucho escuchando, ¿no? Creo que Néstor decía que era un poco pelma porque preguntaba, siempre estaba preguntando, ¿no? Pero bueno, preguntando se aprende, ¿no? Y he tenido muchas aficiones, he tenido luego ya como maduro, como hombre, he tenido muchas actividades profesionales en sectores muy variados, ¿no? Me ha gustado, pues, eso, la política, el vivir la transición, era el momento nuestro. Los jóvenes como yo, pues, que no éramos en el sentido de militancia política, sabíamos que generacionalmente era el momento de los jóvenes, ¿no? Y seguimos a los que hicieron la transición, que ya sabes quiénes fueron, cuatro o cinco personas fundamentales de la historia de España, el rey, Adolfo Suárez, Jordi Pujol y Felipe González y Santiago Carrillo. Y esos cinco personajes forman como un elenco de personas que son una referencia para la gente que buscamos el acuerdo, el entendimiento, el entendernos para avanzar, ¿no?
Vostè ha fet referència al seu pare, el senyor, sí, Rafael Abella, historiador de la vida quotidiana des de la Guerra Civil fins als anys 90. Què creu que diria avui de com marxa el país el seu pare?
Estaría content de ver que su hijo hace cosas como las que él hizo. He aprendido mucho de él. Le tenía una admiración cultural muy importante. Y además voy a contar una cosa que creo que lo digo aquí. Hay un momento en la vida de padres-hijos que el hijo es el que escucha al padre para... Y hay un momento que se produce una inversión, si se llevan bien. Y en ese momento yo le dije, papá, ¿por qué no escribes una historia de Barcelona? Tú la has vivido. Él llegó aquí después de la guerra del año 40, ya habían vivido aquí. Se fueron en el 17 de julio de 1936. Y no voy a contar lo que pasó con su casa y con sus familiares, porque es muy triste. Pero cuando él vuelve a Barcelona en el año 40, verdaderamente él ha vivido todo, ha conocido a Néstor, a Luján, ha sido colaborador de Destino, trabajaba, o sea, él ha vivido una vida muy intensa, y luego evidentemente como colaborador de Planeta con el señor Lara, pues es que claro, la plataforma que daba la editorial era la proyección de conocer a Jorge Semprún, a Vázquez Montalbán, en fin, en casa ha venido esta gente como si fueran, ¿no?, los amigos de toda la vida, ¿no? O sea, eso de ir a Barcelona y estar en casa de mis padres y decir, Carlos, que esta noche viene a cenar, pues no sé, Manolo Vázquez Montalbán o Pere Portabella, dice, qué lujo, ¿no? Entonces, pues mi padre, de la situación de ahora, le daría mucha pena. En el ámbito local y en el ámbito nacional. Creo que como persona liberal, pues el mundo de trincheras, pues no era precisamente lo que él desearía para nuestro país, ¿no?
¿Y es optimista usted de cómo marcha el país?
Bueno, hay que rectificar muchos ritmos y muchas direcciones, ¿no? Creo que todos tenemos que poner, todo el mundo tiene que poner un poquito más. Yo he vivido situaciones de decir, no es lo que queremos, pero es lo que conviene. Esa reflexión ahora no se hace, ahora sé qué es lo que conviene, pues venga, ala. Lo que conviene a mí, no a lo mejor al conjunto, ¿no? Los que hemos vivido la transición sabemos mucho de que si se quiere, se puede uno entender y construir, ¿no? Y bueno, pues no veo que haya mentalidades de ese tipo en este momento, ¿no? Es una pena.
Aquella Barcelona de la postguerra als Jocs Olímpics del 92, i per això la darrera melodia serà Amics per sempre, d'Andrew Lloyd Webber amb Sara Brickman i Josep Carreras. No sé si ens la voldria presentar.
Bueno, la verdad es que, en fin, Carreras es pues una de las personas con un extraordinario mérito musical, una voz maravillosa, ¿no? Y yo acabo el libro en justamente en los Juegos Olímpicos, porque creo que es, perdón, el último gran momento de Barcelona. Fue producto del acuerdo, otra vez remito a esa palabra, ¿no? El acuerdo de las instituciones, las personas, la sociedad civil, cuántos catalanes importantes colaboraron sin ser alcalde o presidente de, y cuántas personas del gobierno de España colaboraron en eso. O sea, eso es lo que hace avanzar un país. Por eso Barcelona pegó el cambio tan extraordinario que pegó, ¿no? Esta canción simboliza eso, ¿no? Simboliza amigos para siempre, ¿no? Que es lo que todos deseamos, ¿no? Yo creo, por lo menos, en que todos deseamos ser amigos para siempre, ¿no?
Ben segur, ben segur. Carlos Abella, moltíssimes gràcies.
A ti por la entrevista, que m'ha agradat moltíssim. There has to come a time when we must say goodbye. I'm alive when we are together. When I look at you,